Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
Bon dia, us informa Vicent Mifsud. El líder del Partit Popular, Pablo Casado, eleva el to en el debat polític sobre Catalunya. Ha insinuat que si el govern de Pedro Sánchez no aplica el 155, es passarà dels llaços grocs als llaços negres. El president del PP acusa els independentistes de generar un conflicte civil als carrers.
Los independentistas, no los constitucionalistas, de generar y de tutelar una crispación en la calle que empieza a dar miedo. No podemos pasar de los lazos amarillos a los lazos negros. No podemos ver cómo a una mujer le parten la cara por quitar un lazo amarillo y encima los Mossos tienen instrucciones de identificar a esa mujer y no de identificar a aquellos que están generando esa crispación y esa confrontación social.
Mentrestant, la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, assegura que l'executiu manté l'aposta per la política, el diàleg i el respecte com a vies per a reconduir la relació entre Espanya i Catalunya cap a la normalitat. El president de la Generalitat, Quim Torra, reitera que Catalunya només serà independent si persistix en la via pacífica. Torra ha demanat determinació i sacrifici a la ciutadania i ha afirmat que sempre estarà disposat a dialogar i negociar. Avui comença la restricció de la circulació de camions per trams de més sinistralitat de la Nacional 340 i la Nacional 240. Els vehicles pesants s'hauran de desviar obligatòriament per les autopistes de peatge AP7 i AP2. Els trams de l'ENA 340, per on no poden circular camions, són els compresos entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès. A l'ENA 240 el trànsit està restringit entre les Borges Blanques i Montblanc. El patronat del Teatre Lliure abordarà el 14 de setembre la renovació de la direcció després de la dimissió aquest dissabte de Lluís Pasqual. Abandona la direcció després de les crítiques per la seva renovació i, sobretot, per les acusacions de maltractament psicològic per part d'una actriu, les quals Pasqual ha qualificat de calúmnies. John McCain serà enterrat avui en una cerimònia privada al cementiri de l'Acadèmia Naval d'Annapolis, a Maryland, molt a prop de Washington. És aquí on el senador republicà va començar la seva carrera militar. Es tanquen d'aquesta manera 3 dies d'homenatge a McCain. El punt culminant va arribar durant el funeral d'estat celebrat ahir a la Catedral Nacional de Washington, on no va estar convidat el president nord-americà Donald Trump. La denominació d'origen Catalunya comença a veremar amb bones expectatives de producció i amb l'objectiu d'assolir els 60 milions d'ampolles comercialitzables. Enguany, les perspectives són millors que el 2017, que va estar marcat per la sequera, com indica el seu president Xavier Pier.
La producció de mitjana de la Diu Catalunya aquests últims anys ha estat entre 60 fins a una punta de 65. El nostre objectiu, doncs, és poc a poc aconseguir anar augmentant aquest volum d'ampolles, no? I a la vegada també incrementar el valor d'aquestes ampolles.
Creada el 1999, la DEO Catalunya és una de les denominacions més joves de les 11 que configuren el mapa del vi català. Esports. El Barça s'enfronta avui diumenge a l'Osca, que debuta al Camp Nou. Serà a 6:45 i el podreu seguir en directe en Catalunya Ràdio. Ernesto Valverde ha fet una llista de 18 convocats en la novetat de Silesen i les baixes per decisió tècnica de Rafinha i Vermaelen. Samper, Alenya i Denis continuen lesionats. L'Espanyol jugarà abans, a 5:15, contra l'Alavés a Vitoria. A la llista no hi és el nou fitxatge, el lateral veneçolà Roberto Rosales. Qui ja ha jugat la tercera jornada de la Lliga és el Madrid, que ha guanyat 4-1 contra el Leganés al Bernabéu amb gols de Gareth Bale, Sergio Ramos i Benzema, autor de 2 gols. El segon amb polèmica inclosa. L'àrbitre l'ha anul·lat i l'ha acabat readmetent després de consultar el VAR. L'Atleti de Madrid, per la seva part, ha perdut contra el Celta per 2-0. A segona, Elx 0, Reus 2, en la primera victòria dels roig i negres d'aquesta temporada amb gols de Frank Càrbia i Carbonell. Per la seva banda, el Nàstic juga avui contra el Rayo a 12:00. I a l'Ultra Trail de Montblanc, Kilian Jornet ha hagut d'abandonar per una picada d'abella que li ha provocat al·lèrgia. El corredor de Platja d'Aro, Jordi Gamito, ha quedat tercer.
Fins aquí les notícies.
Dels creadors de la TDP arriba la TDT. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça Osca a Catalunya Ràdio. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
La narració del partit és una exclusiva de la Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
CaixaBank, millor banca digital a Europa segons la revista Euromoney.
I segons els nostres clients.
Gràcies per reconèixer la nostra capacitat d'innovació i el compromís per acostar les noves tecnologies als nostres clients.
CaixaBank, millor banc digital a l'Europa Occidental segons Euromoney.
Diari de Tarragona et regala un portàtil HP 255G6. Molt útil per tu o pels teus fills en la tornada al col·le. Subscriu-te al diari per un any i tindràs aquest portàtil totalment gratis. Només cal que truquis al 977-2997-21. No ho deixis escapar. El diari i un portàtil HP gratis.
Quan escoltes per primer cop,
tens un Ford Kuga amb motor EcoBoost per 17.950 euros.
És com escoltar per primer cop...
T'estimo.
O un...
Si vull.
Escoltar per primer cop, tens un Ford Kuga amb motor EcoBoost per a molts el millor motor gasolina del món per 17.950 euros. És irrepetible. Finançant amb FCE Bank, condicions a Ford Pones i només fins a final de mes. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquesta deu ser la catedral que estan construint.
Tindrà el temple més bonic que s'hagi conegut mai.
La Catedral del Mar, un gran èxit d'audiència a TV3.
Barcelona és plena de gent com tu que no troba feina i s'acaba morint de gana.
No som els teus esclaus.
Ets part d'una gran història. La Catedral del Mar, segon capítol, dilluns a la nit a TV3.
Amb Catalunya Ràdio, dona color al teu estiu. Mans!
Estem a punt.
Bon dia, bona hora de nou. Des d'ara fins a les 8 del matí, totes les propostes del Mans i més música que us acompanyarà a la sintonia de la Ràdio Nacional i més festiva de Catalunya. Avui de la mà de Carles Martínez, de Berta Vancells, de Sergi Vives, d'Esther Plana i de Quim Rutllant. Un Mans que passarà, per exemple, per Sant Joan de les Abadeses i us donarà a conèixer una proposta pel proper 10 de setembre. Apunteu, la sardana llarga de Sant Joan. També en el cau de la festa, avui sabrem com fan la Fia Faia. Al cau de la festa, avui parlarem de la Fia Faia i a la ruta d'en Sergi Vives. Avui farem, atenció, una ruta en bicicleta per Barcelona. Des d'ara fins a les 8 del matí, tot plegat, com us hem dit aquí, al Mans. Obrim la segona hora del Mans, per tant, amb un tango. És el tango de les mentides, són els obeses des del Fills de les Estrelles.
Serpentina, un frau que saborim com a triomf. L'engany, quin regal de la fortuna, se'ns emporta per camins tan tortuosos, tan dolços però tan foscos que mascaren la vida. Yeah!
que arribem, adorarem la mentida com a únic substitut de la veritat.
A l'arrel hi trobaràs l'origen. Mans.
La Festa Major de Sant Joan de les Abadeses té bastants components tradicionals i entre un d'ells ens ha sorprès aquesta sardana llarga. Què és aquesta sardana llarga?
Sí, bé, la sardana llarga és una sardana que es balla el dimarts de la Festa Major. Està en el marc, doncs, de la tornaboda que es fa aquell dia a la Font del Cubilar, i llavors es torna i es fa, doncs, una que abans era la marxa de les torxes, perquè abans es portaven les torxes i avui en dia ha evolucionat, doncs, avui en, doncs, una corrua de joves en què la gent, doncs, tira aigua, doncs, pels balcons i s'arriba a la plaça, i quan s'arriba a la plaça, doncs, es balla aquesta sardana llarga, que és una sardana, doncs, que té més de 100 anys d'antiguitat, i és una sardana, doncs, que dura, té la particularitat, doncs, que dura de 40-45 minuts, depèn dels anys, però bé, aproximadament 40-45 minuts. Per això té aquest nom de sardana llarga.
Home, i tan llarga que deu ser la més llarga que s'interpreta actualment en qualsevol dia de l'any a tot Catalunya.
Jo crec que sí, no en conec cap altre, jo almenys.
Està clar. Això, com deies, és després d'aquesta cercavila que en diuen també la bogeria.
La bogeria, sí, correcte.
I que m'imagino que si una cosa enganxa amb l'altra, perquè hem pogut veure en els vídeos que hi ha penjats a internet, la mateixa gent quan arriba, els mateixos joves són els que comencen aquesta sardana que després van desapareixent, m'imagino.
Sí, n'hi ha pocs que arribin al final, perquè entre que van absolutament mullats, només un agafa una calipàndria, però n'hi ha que aguanten, n'hi ha que aguanten. Sí, ells comencen, diem-n'hi, i després s'hi, doncs, va afegint l'altra gent i va continuant i s'intenta arribar fins al final. Uh-huh. De fet, això va arribar com una espècie, sembla que va començar com a ser una espècie de competició de pique entre els balladors i els músics, a veure qui aguantava més.
Parles de que fa uns 100 anys. Quan trobeu la primera documentació o la primera, podríem dir, esmena sobre aquest tema?
Sí, en la Festa Major concretament és l'any 1915. És el primer cop que surt en el programa Festa Major, però bé, que aquestes coses ja se sap. Un cop s'escriuen, un cop ja la tradició ja ha format part, és a dir, segurament ja d'uns anys abans havia començat i després, quan sembla que es consolida, arriba un moment en què es plasma en el programa de Festa Major. Però concretament, el primer cop que pareix esmentat com a tal, com a sardana molt llarga, perquè ja no és aquesta diferenciació entre la sardana curta i sardana llarga, clar, sinó que realment és sardana molt llarga, és a dir, aquesta, és l'any 1915. I per aquella època també tenim constància de sardanes d'aquest tipus que es ballaven en altres celebracions, a la mateixa vila de Sant Joan. És a dir, trobem que devia ser una moda d'aquell moment, perquè també trobem en altres programes, altres festes concretes de Sant Joan, crec que una concretament de Sant Antoni, que a la tornada també de l'ermita es ballaven sardanes molt llargues, és a dir, un parell de sardanes molt llargues, és a dir, suposo que devia ser una moda que es va establir en aquells anys.
I això té alguna mena de referent històric anterior? Perquè, esclar, sí, ara ho acabes d'apuntar, no? Venim del contrapàs, passem a la sardana moderna, sardana llarga, podem dir, i a Sant Joan apareix una sardana més llarga.
No ho sé, el que sí que, evidentment, aquesta sardana, i això sabem que, bueno, actualment també es fa, evidentment, una sardana amb 40 minuts pot ser una mica avorrida, no? Llavors el que solen fer són figures coreogràfiques i així, la gent s'inventa una mica coses, no? Uh-huh. Sobretot el que es fa molt de sempre, jo almenys sempre he vist, és fer el cargol, no? Uh-huh. I això, com que jo sempre he vist bastant antic, doncs podria tenir alguna certa relació amb algun contrapàs o així, perquè Sant Joan també havia estat una terra molt de contrapassaires, molt important.
No, està clar, ni que sigui per la zona, segur que el contrapàs allà hi va ser.
Sí, a més, Sant Joan s'havia ballat el contrapàs curt el dissabte a la Festa Major, també, vull dir, és a dir, podria tenir una certa relació, perquè sempre s'ha fet el cargol, a part d'altres figures que la gent s'inventa, etcètera, no? Perquè no, al ser tan llarga la sardana, no sigui sempre el mateix. No? Uh-huh.
Queden poques representacions en el sentit que es mantinguin aquests cargols, si no és de manera espontània, per dir-ho així, en el qual estigui més o menys institucionalitzat. En aquest cas, és una bona oportunitat de veure un element que la tradició ha anat formant, que el poble ha anat fent i desfent, com serà aquest dimarts al vespre, abans dels focs, just després de la bogeria, a la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Marcel, algun altre element de la Festa Major de Sant Joan destacable dintre el marc de la tradició?
Home, sí, de fet la Festa Major de Sant Joan té molta importància la sardana i elements vinculats doncs, amb la cobla, no? Per exemple, el dissabte, també és una cosa que també jo crec que és única a Catalunya, és que es toquen les serenates a dalt del campanar, és a dir, la cobla puja a dalt del campanar abans de fer el passant de Festa Major i allà doncs toca una sèrie de peces, una serenates abans de tocar amb sardanes, actualment són peces tradicionals i entremig hi ha un repic de campanes, no? Això també és una tradició antiquíssima perquè precisament l'any passat es van celebrar 200 anys també que hi ha, o sigui, el 1816 hi ha un contracte de músics en el qual ja es diu que els músics estan obligats a pujar al campanar i fer la vella al campanar, és a dir, a tocar a dalt, no?
Caram.
És el primer esment escrit, o sigui, això fa 200 anys que es fa i es continua fent. A més, actualment s'ha intentat també de donar-li més impuls amb, doncs, estrenant de tant en tant doncs, peces noves i també col·locant una càmera al campanar de manera que la gent que ho segueix de baix des del claustre pot veure també la cobla amb una pantalla i veure què passa doncs, a dalt del campanar mentre es toca, no? Aquest també és un element bastant curiós, no? I després un altre, bueno, a part del Ball de Pabordes, evidentment.
Que evidentment, aquest ja no cal ni discutir-lo.
A la nit, que és l'element festiu d'interès nacional, això és evident. Però hi ha altres elements també de la sardana, també interessants, que són les sardanes itinerants, que es toquen a Sant Joan el dilluns i el dimarts de Festa Major.
És a dir, aquest dia 11 i 12.
Exacte, correctament. I més concretament el dia 12. El dia 11 se'n toquen 3, però el dia 12 se'n toquen més. I això ve donat, és a dir, que la cobla es va desplaçant. És a dir, no és que es faci les sardanes en un lloc, sinó que la cobla es va desplaçant per tocar cada sardana, no? I això ve que abans la cobla la tenien llogada fins al dilluns al matí.
Clar.
I llavors, per allargar a l'últim dia, doncs els comerciants, diem-ne, van pagar una part cada un, no? Els establiments, normalment els bars. I llavors es ballava la sardana davant del
bar.
Establiment, no? Del bar o de qui havia pagat. Per exemple, el dimarts també es balla, una d'aquestes és la sardana del rector, que se'n diu, que es balla davant de l'antiga rectoria. Per què? Perquè doncs una d'aquestes sardanes la va pagar el rector, la parròquia, no sé exactament. Doncs encara avui en dia se'n diu la sardana del rector i es balla davant de l'antiga rectoria perquè era així, i encara podríem resseguir una mica els antics cafès que havien pagat doncs, aquestes sardanes, i es ballen més o menys allà mateix, no? És un altre d'aquests elements doncs, configuradors de la Festa Major. A part que hi ha moltes audicions, tenim fins a 6 cobles en aquests dies.
Entre elles hem vist els Montgrins, hem vist la principal d'Olot, que de fet és la que interpreta la sardana llarga.
Sí, fa molts anys que venen. També la Juvenívola Sabadell, que també fa les serenates el dissabte des de fa, no sé si 30 o gairebé 40 anys. Que
en el campanar, oi?
Sí, perquè saps què va passar? Que era en aquella època dels anys 70, que les cobles tot eren...
Gent jove, atrevida.
Molt grans, eren músics molt grans, i va arribar un moment en què no hi havia cap coble que volgués pujar al campanar, no? I llavors en Ramon Oliveres, que es cuidava en certa manera de la contractació de les cobles, es va dir, oh, potser aquests nanos joves que m'han dit que hi ha allà a Sabadell, i aquests que eren joveníssims llavors, eren nens pràcticament, doncs aquests van venir encantadíssims, no?
Doncs molts elements d'aquesta Festa Major de Sant Joan de les Abadeses que es poden apreciar a la tradició, que els han anat conformant, i al final és el poble qui els ha anat creant i movent i removent. Marcel, gràcies per atendre la trucada del programa, que tingueu una bona Festa Major Sant Joan de les Abadeses.
Molt bé, us esperem a tots.
Mans, desperta el cap de setmana amb un somriure.
Acabem d'escoltar Que el demà sigui llarg, sardana d'Enric Ortí amb la cobla Sant Jordi. I ara és el moment del cau de la festa per conèixer la FIAFAI. Ens explica l'Àngels Armengol, directora de l'escola Albiol de l'Alt Empordà.
Allà on s'engendra tot, el cau de la festa.
El nostre projecte és el projecte Patrimoni amb el nostre patrimoni, la FIAFAI, i és un projecte que pertany al projecte Patrimoni amb el patrimoni de la Subdirecció General d'Innovació i Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament. És un projecte en el que ens hi vam apuntar perquè l'any 2015 el nostre poble, juntament amb 65 pobles més del Pirineu, entre els que hi ha Andorra, algun poble de França, van presentar la candidatura de les Falles del Foc a Patrimoni Material de la Humanitat. Des de l'Ajuntament, uns dies abans, ens havien demanat ajuda per treballar, per preparar tota la festa per quan es dongués la Patrimoni Material de la Humanitat. Llavors, doncs, vam pensar, doncs, ja que preparem això, preparem danses, preparem música, doncs aprofitem-ho per treballar més a fons. I des d'any 2015 treballem la festa i el que fem és fer-la servir com a recurs didàctic per treballar totes les competències bàsiques. A l'escola ens vam adonar que encara que ens semblés curiós, perquè llavors en aquell moment eren dues mestres, nosaltres no érem del poble, nosaltres sí que coneixíem l'herba, però ells només l'havien vista seca. Llavors nosaltres vam estar tot un trimestre treballant l'herba, llavors vam aprofitar per fer totes les característiques de la flora, fulles. I llavors ells, quan vam acabar tota aquesta part, es van adonar, perquè ja ho sabien, però es van adonar quin era el procés de reproducció de l'herba, i llavors van entendre per què cada vegada n'hi havia menys. Llavors ells, doncs, se'ls va demanar que ideessin un sistema perquè això pogués sobreviure. El que han fet és elaborar un tríptic que imprimirà el Parc Natural del Cadí-Moixeró, que parla estrictament del per què s'ha de collir l'herba quan és just i necessari collir-la. Nosaltres tenim en aquest moment des de nens de P4, que aquest any no tenim P3, fins a 6è. Llavors fem les activitats tots conjunts, ho fan de forma col·laborativa perquè són nens que estan molt acostumats a treballar, ajudar-se uns als altres, els grans ajuden els petits. Home, la valoració és molt bona perquè és que és treballar d'una forma vivenciada, que és el que es demanen les competències bàsiques, a partir d'un element que ells ja coneixen, doncs tot el currículum.
Almans, Esther Plana i Quim Rutllant.
Guarnida pel mar.
se'n parlen plens de tendresa, d'hores viscudes amb emoció. Joves encara, forts i valents, prínceps de xar, herois de tempesta, amics del bon temps.
Vestida de nit, són les anxovetes des del treball en sal.
Amb Catalunya Ràdio, dona color al teu estiu.
Desperta'm el món, que no s'acabi mai l'estiu.
Va, vinga, anem-hi.
Torna la setmana del llibre en català, l'aparador més gran de llibres en català amb activitats per tots els públics. Vine a la setmana on la literatura és llibertat. T'esperem del 7 al 16 de setembre a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. Recorda-ho, del 7 al 16 de setembre. Viu i llegeix en català.
Quan escoltes per primer cop,
tens un Ford Kuga amb motor EcoBoost per 17.950 euros.
És com escoltar per primer cop...
T'estimo.
O un...
Si vull.
Escoltar per primer cop, tens un Ford Kuga amb motor EcoBoost per a molts el millor motor gasolina del món per 17.950 euros. És irrepetible. Finançant amb FCE Bank, condicions a Ford Pones i només fins a final de mes. Xarxa Ford de Catalunya.
Vine al Festival Terra de Trobadors del 7 al 9 de setembre a Castelló d'Empúries. 200 activitats que inclouen demostracions d'oficis, tornejos, conferències, concerts, gastronomia, exposicions, un mercat medieval amb més de 120 parades, un gran sopar d'obertura i un espectacular concert de cloenda. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat. Més informació a terradetrobadors.cat.
Aquest estiu, Núria Piques ens descobrirà Catalunya fent esport amb qui menys t'ho esperes.
M'agrada moltíssim, moltíssim. Escolta'm. I m'agrada molt la teva companyia.
Aire lliure a TV3 aquesta nit.
Amb Catalunya Ràdio, dona color al teu estiu.
Mans, desperta el cap de setmana amb un somriure.
Última ruta de Sergi Vives d'aquest estiu. En aquest cas, ha agafat una bicicleta per passejar-se per la capital, per Barcelona.
Voleu redescobrir la capital de Catalunya? Sabeu que aquí s'amaguen alguns dels espais tradicionals més especials del nostre país? Voleu fer uns entremesos? Sabeu on és la Casa de la Sardana? Doncs no us perdeu aquest trajecte. Que com veieu no ho farem en cotxe avui, sinó, mira, en bicicleta. Us recordem que som a Barcelona i costa molt d'aparcar, així que comencem la nostra ruta al Mercat de Santa Caterina. Al voltant del mercat hi trobarem un parell de cases indispensables per visitar i descobrir el centre de la ciutat. Una és la Casa dels Entremesos, un centre de promoció de la cultura popular que és situat al número 2 del carrer de les Beates, del districte de Ciutat Vella, i que va reobrir-se el 2009. És interessantíssim de visitar perquè ho podreu veure una exposició permanent d'imatgeria festiva barcelonina d'una cinquantena de figures. El seu director és en Xavier Cordomí, que ens explica la història de l'espai.
És la meitat d'un edifici antic del barri de Santa Caterina, d'un palau que del segle XVI, va ser ocupada per diferents usos. Entre ells han hagut tota mena de comerços, tota mena d'indústries. A l'època revolucionària del 36, doncs aquí va haver-hi, per exemple, un teatre popular. Tenim una planta baixa, que és tota la part expositiva d'imatgeria festiva, on tenim 50 peces del que són la imatgeria històrica de la ciutat i d'imatgeria dels barris de Ciutat Vella.
Tot aquest munt d'imatgeria festiva el veureu aparèixer a la plaça de Sant Jaume per les festes de la Mercè, amb el tradicional toc d'inici, acompanyat d'aquesta música inconfusible. Entre d'altres, hi veureu un dels gegants més esmentats arreu del país, més famós que cap altre, segurament. És aquest.
Diuen que a muntanya hi vivia un gran gegant anomenat el Fort Parell.
Ara balla el gegant del Pi, ara balla pel camí.
Tot i que molts no ho saben, el gegant del Pi autèntic té faccions sarraïnes.
Sí, sí.
I la famosa cançó prové d'una processó de Corpus de Barcelona. En aquesta cercavila van participar els gegants del Pi i els de la ciutat. Això va coincidir amb la recent reforma del paviment de la Rambla, que consistia en un carril central, anomenat terrat, i dos camins laterals anomenats camins. Els gegants del Pi ballaven pels laterals i els de la ciutat pel terrat. I es veu que d'allà es va originar la cançó. Pels que vulgueu visitar la casa dels entremesos, dir-vos que la trobareu oberta de dimarts a dissabte matí i tarda i diumenge només al matí, de les 11 a les 2 del migdia. Sortint de la casa dels entremesos, no us caldran ni 5 minuts en bici o a peu per trobar el proper lloc que us convidem a visitar, una altra casa. En aquest cas, la Casa de la Sardana. Aquest espai és un equipament que serveix per unificar les seus de totes les entitats sardanistes de caràcter nacional, territorial i municipal que hi ha a Barcelona. És un lloc dedicat a la sardana en tots els seus vessants. D'aquesta manera s'optimitzen recursos, es potencien les dinàmiques de cada entitat, es fomenta el treball en comú, el debat i la unitat de criteris. El Quim Rocabado és el president de la Confederació Sardanista.
Bé, aquest espai és un punt de trobada. És un punt de trobada de molta gent que treballa amb la difusió i amb l'aprenentatge i amb l'organització de sardana, i que el fet que estem tots junts i estem compartint un espai físic comú, doncs facilitarà moltes coses, farà que aquestes idees que a vegades tenim i que quan ens veiem al cap de 15 dies doncs ja hem oblidat, doncs no s'oblidin, i que podem posar-les en marxa entre tots, doncs evidentment serà un motor amb la difusió i amb l'enaltiment de la sardana.
L'equipament és la seu tradicional de l'Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona. L'any 2016 el local es va reformar i es va crear aquesta sala polivalent en format d'auditori i una zona d'oficines. Un dels seus arquitectes és el Toni Valls.
Jo crec que una mica el projecte a nivell arquitectònic reflexa una mica el pas que també faran el conjunt d'entitats sardanistes, no? Ara mateix és un local que havia estat segurament ideat en un principi com un local d'oficines convencional, petits despatxos tancats, compartimentats, separats uns dels altres, i el projecte el que preveu és traspassar-ho a tot el contrari, és a dir, espais oberts, el màxim, el més flexible possible.
Si voleu posar-vos en contacte, podeu escriure a casadelasardana@gmail.com i també trobareu més informació al portal sardanista.cat. Si voleu anar-hi, trobareu l'espai al número 15 del carrer Pou de la Figuera, de Barcelona. Tenim besteri, tenim dansa, però, escolteu, fem una mica d'història? Doncs creueu amb la ciutat per dirigir-nos a dalt de tot del Poble Sec, al costat del Parc de Montjuïc, al passeig de Santa Madrona 16, i trobareu un museu d'antropologia carregat de cultura viva i social. És el Museu Etnològic de Barcelona. Tot i que l'espai està dedicat a totes les cultures del món, presents a una ciutat tan cosmopolita com és aquesta, l'exposició permanent Sentir el Patrimoni mostra en bon nombre la cultura que ens és pròpia. I la trobem repartida en els dos patis interiors del museu. El primer d'ells està dedicat a una síntesi de les cultures tradicionals, Tres Falles, obra original del taller valencià La Torre Sanz, que representen els folcloristes Joan Amades i Ramon Violan, i una tercera que reprodueix un ciurell, peça representativa de la ceràmica mallorquina. A l'altre pati són presents els dos gegants de la ciutat de Barcelona, la reina Violant i el rei Jaume I. Al Museu Etnològic el trobareu obert de dimarts a dissabte de les 10 a les 7 de la tarda i els diumenges i festius de 10 a 8 del vespre, amb una entrada al preu de 5 euros.
Aquest museu explica la vida de la gent. Aquest museu és un museu d'antropologia social i cultural. Nosaltres no ensenyem coses, mostrem significats.
Ara que si us quedeu amb més ganes d'història, us convidem a acabar la ruta barcelonina al Port Vell, davant del Mar Magnum. Allí trobareu el Museu d'Història de Catalunya. En poc menys de dues hores, la seva exposició permanent us permet recórrer la història del nostre país, abastant des de la prehistòria fins a l'actualitat, tant des del vessant polític, social, econòmic i cultural.
El primer museu que explicava qui eren els Micalets...
Entre d'altres interaccions, podreu vestir-vos com un medieval, regar un hort, asseure-us en un pupitre de l'escola de la postguerra o proclamar alguna cosa des del balcó del Palau de la Generalitat.
Catalans. Proclamo la República Catalana.
Compte el que feu, que ja sabeu què passa després. Els horaris del museu, de dimarts a dissabte de les 10 del matí a les 7 del vespre i diumenges i festius de 10 del matí a 2:15 del migdia. Aquest ha estat el recorregut que han fet en aquest últim Mans en Ruta de la temporada. Un trajecte que ens ha unit al bestiari, la dansa i la història d'una ciutat i d'un país en una jornada carregada de tradició.
Havíem quedat a 4:15 a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses. Baixant el cap em dius, avui fem com si res. En un segon, i dos, i tres, tot va parar, tot va desfer-se quan un petó sense permís va tallar la conversa. Avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses.
D'on vinguis, desperta l'aborigen. Mans, cultura a la pell.
Record Olímpic, sardana de Lluís Alcalà amb la copla Bohèmia. I atenció, perquè us volem donar a conèixer el Premi Rebull. Ja en vam parlar fa un temps aquí al Mans amb en Magí Canyelles i l'Arnau Tordera, un premi que es presentarà a la propera Fira Mediterrània. Les cançons seran sempre nostres. El projecte que ha presentat amb l'Arnau Tordera i que s'han portat la tercera edició d'aquest Premi 3 de Rebull, que s'haurà de presentar, s'haurà d'estrenar a la propera Fira Mediterrània. Explica'ns una mica què és aquest espectacle.
L'objectiu principal que té és agafar un repertori tradicional que molta gent probablement coneixerà i tractar-lo de, des d'un punt de vista de música moderna i portar-lo a un públic que segurament no està acostumat a sentir aquest tipus de repertori. L'objectiu de tot això és normalitzar el coneixement d'aquest patrimoni, no?, immaterial musical, i evitar sobretot que caiguin l'oblit també, perquè les cançons tradicionals, el sentit que els hi entenem és que han arribat als nostres dies perquè han estat útils per la gent que les ha cantat, no?, i les ha seguit transmetent perquè els hi eren útils. I això és el que volem també reivindicar. Hem partit del llibre del Jaume Iats, que es diu Explica'm una cançó, 20 cançons tradicionals catalanes, en què ell fa un estudi de cada cançó, tria 20 peces tradicionals, i n'explica els orígens, els usos i curiositats d'aquestes peces.
Un ús social que reivindiqueu a la mateixa nota de premsa de presentació. A més, dieu que hi ha la voluntat de difuminar les fronteres, els tòpics i els prejudicis. Per tant, hi ha molta intencionalitat de fer arribar aquest repertori a tota una gent que potser té oblidat aquest repertori, té aquestes cançons emmarcades dins un àmbit que segurament haurien de sortir.
Sí, de fet, jo, la meva obsessió, en el bon sentit de paraula personal, és justament això, no deixar-nos que els músics de l'àmbit de la música tradicional no ens quedem a la nostra zona de confort, quedant-nos allà estancats i dient, no, és que ningú ens fa cas, és que ningú ens vol escoltar, sinó anar a les altres àmbits musicals amb els nostres instruments, la nostra música, i normalitzar-ho a tot arreu, no? Llavors, per això una mica va sortir la... Per això jo vaig pensar en primer moment amb l'Arnau Tordera, perquè ens coneixíem de l'ESMUC, jo havia col·laborat havia gravat la tenora d'una cançó d'Obeses, d'una sardana que van fer, i això ens coneixíem i ens havíem anat seguint la pista, no? I amb això va ser una mica també la voluntat de segurament un públic que no està acostumat a arribar a la música tradicional, doncs segurament a través de la figura d'ell i dels altres músics que hi ha al projecte o de la seva música. Fans d'Obeses poden arribar a la música tradicional i al revés. Gent que està acostumada a escoltar música tradicional doncs també arribarà a altres tipus de música.
Destaquen algunes peces, com la filadora, el rossinyol clar de França, els mateixos segadors. Cap on apuntaran? Quins estils buscareu? Us heu plantejat ara mateix?
Estem definint-ho tot plegat, hem de fer moltes proves i és una cosa bastant experimental que treballar amb la resta de components del projecte. I el que sí que tenim clar és que volem que sigui com un espectacle que d'alguna manera sigui com un ritual, perquè entenem també que la música tradicional també té aquesta qüestió associada, no? I volem que l'espectacle sigui una mena d'això, de ritual, que no només sigui música i una cançó de l'altra, sinó que hi hagi, inclús amb això que dèiem, de donar la vida a les cançons que les han fet sobreviure, no? I amb això el repertori no està tancat, el tractament de la música serà això, des de la idea és partir del tractament de música moderna, i la formació instrumental té trabaix, teclista, violí i, bueno, la violinista, que també és acordionista, i la tenora, la idea és que tothom jugui amb efectes electrònics, la tenora també, amb la guitarra elèctrica i les veus tractades de manera moderna. Una mica el que ara mateix.
El que es pot explicar. Cal dir que amb en Magí i amb l'Arnau Tordera hi haurà la Joana Gomí, l'Arnau Bordó, la Maribel Rivero i la col·laboració d'Antoni Font a la direcció escènica. M'imagino que és una bona oportunitat i un impuls definitiu al que potser hauria quedat en el calaix com a projecte.
Sí, a mesura que plantejàvem el projecte, cada vegada teníem més clar que ho volíem tirar endavant, tant si sortíem premiats com si no. Clar, sempre va molt bé perquè evidentment et permeten començar amb una mica més d'oxigen i no havent de fer una inversió econòmica d'entrada, no? Evidentment va molt bé i sobretot també pel ressò mediàtic amb què comença el projecte i l'oportunitat de presentar-lo a la Fira Mediterrània també.
Imagino que ara el calendari apretarà, perquè esclar, l'octubre s'ha d'estrenar i això és ja.
En primer lloc, fer aquest calendari, nosaltres ja hem fet una idea de calendari, ja portem mesos treballant i per tant tenim feina avançada, però primer hem de posar aquest calendari en comú també amb la resta de components del projecte. Ho tenen menys clar, però hem de això, organitzar-nos a veure com la millor manera de treballar per arribar a l'octubre amb l'espectacle que volem, de la qualitat que esperem que presentarem segur, vaja.
Doncs amb moltíssimes ganes de poder-lo escoltar, de poder veure les cançons seran sempre nostres, que es presentarà a la Fira Mediterrània, i que és el tercer premi Teresa Rebull, que lidereu doncs, l'Arnau Tordera i tu mateix, en Magí Canyelles. Magí, gràcies per tenir la trucada al programa una vegada més, i fins ben aviat.
Moltes gràcies, fins aviat.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món. Quan en la llar cremàvem només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou, amb tres frases fetes, que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poeta, no en sabíem més, teníem 15 anys, no en sabíem més, teníem 15 anys, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més. He tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc. De lluny arriba una cançó. Belles notes, vells acords, belles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poeta. No en sabíem més, teníem 15 anys. No en sabíem més, teníem 15 anys. No en sabíem més, teníem 15 anys. No en sabíem més, teníem 15 anys.
Era el Paraules d'amor, en versió dels Gazpacho i l'avís al jove des del Pásame la sal de Coples. Nosaltres que pleguem, gràcies per fer-nos companyia un diumenge més, en aquest cas 2 de setembre, darrer diumenge del Mans a l'antena de l'estiu de Catalunya Ràdio. Tornarem, atenció, el diumenge de la setmana que ve, en l'horari d'hivern, a la 1 del migdia. Gràcies per fer-nos companyia. I hem estat amb en Carles Martínez, amb en Sergi Vives, amb la Berta Vancells, amb l'Ester Plana i en Quim Rotllan. Per plegar, avui diumenge, una pinzellada en blau de Joan Josep Blai amb la Juvenívola de Gramunt. Bon diumenge.